Bon dia, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, més a prop de tenir una UCI permanent.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Justament la setmana passada ho estava plantejant l'experiència amb el gerent de regió i establirem converses amb el Servei de Salut per fer un anàlisi de veure si de l'experiència que tenim, de la capacitat que podríem arribar a tenir, si poguéssim arribar a tenir estables doncs, dos o tres llits d'UCI. I s'està treballant.
És el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, en declaracions a Ràdio Olot. El centre treballa per convertir les UCI temporals que es van obrir durant la pandèmia en unitats permanents. Això permetria ingressar i operar malalts crítics que fins ara es traslladaven a hospitals de referència. De seguida entrem en detalls i us expliquem aquesta notícia que us avança Ràdio Olot. Abans, però, avui és divendres 4 de març del 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La rehabilitació de la plaça Major d'Olot començarà després de festes d'altura. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que ja té el projecte d'obres aprovat. Consistirà en arreglar per terres, millorar el paviment i rehabilitar les façanes de l'entorn. No serà una reforma completa, sinó una millora de l'espai. Un dels arquitectes del projecte és Eduard Callís.
La reorganització del mobiliari, hi ha un tema de reparació de lloses que estan trencades, aproximadament un 20%. Hi ha unes xarxes de previsió de serveis que s'han de fer per poder soterrar cables elèctrics.
I avui Maria Branyes compleix 115 anys. Sí, sí, 115 anys. L'Olotina segueix sent la persona més vella de Catalunya i Espanya. Branyes ha celebrat els seus 115 anys des de la residència d'Altura, on viu des de fa dues dècades. En cultura, humor, record i homenatge. Això és el que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot amb l'obra Travi. Dirigida i representada per la família Pla, és una paròdia sobre l'art de la comèdia. Després de l'obra es farà un homenatge a Antoni Vesper, còmic olotí, mort el 2020. Una de les protagonistes de Travi és Núria Solina.
En Vesper era una persona inimitable, inigualable i immensa. Ell era molt tranquil, molt... Sí, no, fins i tot dius, mira, parla poc, però jo em parava molt l'orella el que deia, i quan la deia justa, la deia donant-li la volta i donant-li, sobretot, un punt d'humor immens.
En esports farem la prèvia de l'Escó Olot de demà. Els d'Albert Carbó s'enfronten al cué de la classificació i si el guanyen podran dormir amb 6 punts de marge. Carbó vol enviar la pressió als perseguidors.
Totes les jornades són importants, ho diguem cada cap de setmana. I bé, ja s'està veient doncs, que hi ha molts enfrontaments directes. A tothom s'està deixant punts contra tothom. A tothom ha de descansar. I bé, a partir d'ara anem amb la mentalitat de focalitzar-nos només amb el partit que ens trobarem al cap de setmana. I nosaltres, l'Olot, doncs, anirem al 17. Saps com portar-nos els 3 punts.
I al final de l'informatiu a la contraportada anirem cap a Tortellà perquè el poble recupera una de les cites més importants de l'any, la Fira de Quaresma. Diumenge el municipi tornarà a viure la festivitat després de 2 anys sense poder-la celebrar per culpa de la pandèmia. Hi haurà tota mena d'activitats, exposicions, tallers, sardanes o concurs de lloli. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig.
Enfoquem amb ganes de tornar-la a fer, de retornar a la normalitat i a veure si, ja que va ser un dels últims actes que vam poder fer en el seu moment, aquest inici doncs, és el punt de partida de la recuperació d'aquesta normalitat que tant treballa a faltar.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 5 minuts. Del punt de la 1 del migdia, és moment d'obrir el focus. Rússia controla la central nuclear de Zaporíjia després de l'atac que ha causat un incendi, però cap dany als reactors. El combat al voltant de la central ucraïnesa ha dificultat la tasca dels bombers i autoritats locals asseguren que l'exèrcit rus ha aconseguit ocupar la central. En resposta a aquesta acció, l'OTAN diu que l'atac a la central nuclear de Zaporíjia mostra la irresponsabilitat de Rússia en la guerra a Ucraïna. Els ministres d'Exteriors de l'Aliança es reuneixen per estudiar els pròxims passos davant la invasió. Rússia també estrenya el cercle al voltant de Mariupol, ciutat estratègica del sud. La portuària Mariupol, amb sortida al mar d'Azov, està vivint una escalada en l'ofensiva per part de l'exèrcit rus, amb el suport de les milícies de l'autoproclamada República de Donetsk. I enmig de tot plegat, Ucraïna i Rússia acorden fer corredors humanitaris que implicarien un alto al foc temporal. L'establiment de corredors humanitaris perquè els ciutadans puguin sortir del país era una de les demandes de Kiev, que Kiev ha fet en la segona jornada de negociacions d'aquest dijous. Ucraïna també mostra soldats russos capturats, sorpresos perquè creien que alliberaven un país. Creien que Kiev cauria de seguida i que la població els rebria com uns herois que salvaven Ucraïna, però la realitat que s'han trobat sobre el terreny és una altra. Més enllà de Rússia i Ucraïna, la defensa d'Ada Colau sosté que no hi ha indicis d'irregularitat administrativa en l'atorgament de subvencions. L'advocat Àlex Solà confia en l'arxivament del cas i diu que l'alcaldessa té ganes d'explicar al jutjat la realitat. Giró es mostra convençut que el govern espanyol no aprovarà cap pujada fiscal per aquest any. El conseller diu sobre el Medicat que no es poden trobar solucions ràpides i senzilles per a un problema molt complex. I a l'apartat cultural, Oques Grasses i Zoo es reparteixen els Enderroc amb tres guardons cada banda. La gala d'entrega ha retornat a la normalitat després de la pandèmia i ha fet un crit a la pau a Ucraïna.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui arriba un canvi de temps, que el notarem més el cap de setmana, però bé, la part forta de la borrasca ja s'ha desviat cap al sud, per tant no ens afectarà gaire. Avui, les pluges fortes de 40-100 litres s'estan donant entre València i Alacant. L'aeroport d'Alacant ha tingut ja 125 litres per metre quadrat les últimes 12 hores d'aquesta matinada, matí d'hora. I en canvi aquí una mica de pausa, núvols, clarianes, boires, humitat, una mica de fred, però vaja, el canvi el notarem més al cap de setmana. Avui a la tarda ja es pot iniciar alguna pluja a les comarques interiors, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, sobretot Osona, i bé, doncs si neva seria cap als 1.600 metres al Ripollès i a la Cerdanya. La resta, doncs no hauria de ploure, potser el prelitoral arriba alguna gotellada al vespre. Dissabte, dia més ennuvolat, més tapat, al matí alguna pluja, comarques interiors, encara no cap a la costa, i a la tarda ja gairebé tot arreu hi pot ploure o plovisquejar. No és un temporal de pluja, 5, 10, 15 litres, anirà baixant la temperatura, ambient d'hivern, molta boira a les muntanyes, i bé, al baixar la temperatura també parlem de neu, que anirà baixant a 1.400, 1.200 metres a la tarda, i al vespre i a la nit podria anar més avall, fins a 1.000 metres. Per tant, muntanyes altes de l'interior, d'Osona, de l'Alta Garrotxa, Puigsacalm, potser les Guilleries, el Montseny, també tindran una mica de neu. I diumenge, dia també ennuvolat, amb una mica de pluja, al matí i migdia, a la tarda més precipitació, més pluges, alguna tempesta fins i tot a la zona prelitoral, Montseny, Guilleries, és on més pot ploure, i ja parlaríem de 5 a 20 litres per metre quadrat amb una cota de neu que es mantindria cap als 1.000 metres o puntualment baixaria cap als 800 metres, un ambient ja de ple hivern a totes les muntanyes del Pirineu. Hi haurà mínimes de 5 a 8 sota zero alta muntanya i, en canvi, amb aquesta situació de núvols i de pluja no hi haurà glaçades a cota baixa, evidentment. Bé, dilluns quedaria encara algun plogim, dimarts potser una mica de pausa i dimecres en tornem i podria tornar a ploure. Noves nevades cap a aquests 1.000 metres. Ambient d'hivern, doncs, els propers ben bé 4 o 5 dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, més a prop de tenir una UCI permanent.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Amb la pandèmia, el centre va establir 6 boxos de semicrítics que ara vol mantenir. Ja s'han iniciat converses amb el Servei Català de la Salut per estudiar les possibilitats. El gerent de l'Hospital Garrotxí diu a Ràdio Olot que serien 3 unitats equipades amb instruments similars als que hi ha ara. Josep Maria Pedrosa també admet que l'UCI de l'Hospital d'Olot ha de tenir sentit i suposa una intensitat alta de recursos. La unitat de cures intensives és una instal·lació que permet dur a terme medicina intensiva per a aquells malalts crítics o semicrítics. Ara l'Hospital d'Olot planteja establir una UCI estable al centre després de l'experiència de la Covid. El 2020, a causa del gran nombre de malalts, l'Hospital Garrotxí va habilitar per primera vegada fins a 6 llits de cures intensives que servien per mantenir els pacients més greus de Covid en espera per ser traslladats a les UCI d'hospitals com el Trueta. Ara, però, l'Hospital d'Olot planteja poder convertir aquestes unitats de cures intensives temporals en permanents. El gerent del centre Garrotxí, Josep Maria Pedrosa, diu a Ràdio Olot que ja s'han iniciat converses.
Justament la setmana passada ho estava plantejant l'experiència amb el gerent de regió i establirem converses amb el Servei de Salut per fer un anàlisi de veure si de l'experiència que tenim, de la capacitat que podríem arribar a tenir, si poguéssim arribar a tenir estables doncs, 2 o 3 llits d'UCI. I s'està treballant. Hem de veure, primer, que hi hagi... no sempre hi haurà Covid, hem d'esperar que no n'hi hagi, però vull dir, després hem de veure... quants malalts serien subsidiaris aquí a la Garrotxa o alguna altra zona que poguessin fer de referència per ocupar aquests llits.
El centre preveu que la futura UCI tingui com a màxim 3 llits equipats amb material que ja s'ha fet servir durant la pandèmia. Això permetria operar i ingressar malalts d'UCI. Pedrosa afirma que, sobretot, cal que la nova unitat de cures intensives tingui sentit.
Bàsicament serien malalts que en aquests moments nosaltres no ens atrevim a operar o no podem operar perquè no tenim aquest suport 24 hores monitoritzat, no? I llavors, si això quadra, doncs miraríem de tenir-ho. Ja dic, l'espai físic el tenim. Els altres hospitals tenen un problema, que és que per tenir UCIs o coses d'aquestes han de fer obres o han de... No, aquí tenim tot. Tenim espai per la ressonància, tenim espai per això i tenim altres espais, no? Llavors es tracta del personal, de mirar com ens sortim i que després tingui sentit. A lo millor diuen, escolta'm, té sentit en segons quines èpoques de l'any, èpoques doncs, d'hivern o d'allò, que després hi ha complicacions amb la grip o amb Covid, doncs com ho podríem plantejar?
Pedrosa valora positivament l'experiència que ha viscut l'hospital amb les unitats de cures intensives que es van obrir per la pandèmia. Assegura que van servir per fer contenció i fins i tot recuperar algun malalt Covid. Pedrosa també reconeix que una UCI suposa un esforç important.
La majoria d'ells han sigut després traslladats, però hem pogut fer la contenció aquí, d'aguantar els 24 hores, o els 72, o el 48, en fi, temps, amb el qual hem donat temps a que les altres unitats doncs poguessin tenir, a les UCIs poguessin tenir llits, però inclús d'aquests 16, doncs els van mantenir en aquesta unitat de crítics i no van haver de marxar, sinó que van poder tornar a la planta, amb el qual vam estalviar també ingressos a les UCIs quan estaven molt carregades. Això ha representat un esforç important, sobretot per la gent d'urgències, o la gent que ha doblat, que cobria això i cobria... perquè és un malalt que ja has d'estar molt al damunt. El tema de les UCIs és una intensitat de recursos alta, no?
En els gairebé 2 anys que portem de pandèmia, unes 200 persones han passat per les unitats de cures intensives temporals que va obrir l'Hospital d'Olot el 2020. Ara aquesta experiència pot servir per consolidar un servei que podria haver arribat per quedar-se. Més qüestions, parlem ara d'urbanisme. La millora i rehabilitació de la plaça Major d'Olot començarà després de festes d'altura. La Junta de Govern Local ha acordat tirar endavant el projecte aquest dijous. Començarà a ser una realitat al setembre i tindrà dues fases. Les actuacions se centraran en la renovació dels parterres, millorar el paviment i rehabilitar les façanes al voltant de la plaça. L'Ajuntament convocarà ajuts de fins al 90% per als propietaris que rehabilitin el seu immoble. El projecte tindrà un cost de 500.000 euros. Aniol Puigvert.
La plaça Major d'Olot viurà un canvi abans de finals d'any. A la Junta de Govern local d'aquest dijous, l'Ajuntament ha aprovat el projecte per millorar i rehabilitar la plaça més emblemàtica de la ciutat. Icona per a molts lutins, la plaça Major es vol millorar a petició dels veïns i comerciants de la zona. Per això, el consistori ha decidit, dins el projecte de rehabilitació i dignificació del nucli antic, tirar endavant millores. En cap cas serà una reforma completa, sinó que les accions estan enfocades en la millora de l'espai. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, explica el calendari de les obres.
La convocatòria de la rehabilitació de façanes, en aquest cas, és una rehabilitació que hauran de fer els mateixos propietaris i, per tant, l'Ajuntament el que farà és donar aquesta subvenció i això es anirà produint doncs, en diferents moments, segurament. No sé si serem capaços d'aconseguir que totes les façanes que es vulguin arreglar es puguin fer de cop, i sinó que durant uns mesos doncs les diferents comunitats de propietaris aniran rehabilitant les diferents façanes. Per tant, són les dues fases, però la fase de rehabilitació de l'espai públic comptem aquests dos mesos a partir de després de festes d'altura.
Hi haurà dues fases d'actuació. A la primera, l'objectiu serà la conservació de l'espai retirant parterres, millorant el paviment i soterrant cablejat. La segona se centrarà en la rehabilitació de façanes i altres incidències que hi puguin haver en els immobles. Per convèncer la propietat privada, l'Ajuntament d'Olot convocarà un paquet d'ajuts que finançaran fins al 90% de la rehabilitació de la façana. Un dels arquitectes encarregats del projecte és Eduard Callís.
La reorganització del mobiliari, hi ha un tema de reparació de lloses que estan trencades, aproximadament un 20%, hi ha unes xarxes de previsió de serveis que s'han de fer per poder soterrar cables elèctrics i també hi ha prevista l'equipament necessari perquè la potència de llum que pot tenir la plaça pugui entrar en funcionament, que ja la té instal·lada, però s'ha d'instal·lar uns controladors elèctrics.
La rehabilitació de la plaça Major arriba després de la renovació en quatre places de la ciutat. El projecte començarà just després de les festes d'altura d'Olot i es preveu que acabi a finals del mes de novembre. El cost total serà de 500.000 euros, una quantitat que ja contemplen els pressupostos d'aquest 2022.
Traiem el cap a les comarques veïnes. La pagesia diu prou. Una setantena de tractors han participat aquest dijous a la mobilització d'Unió de Pagesos. Les columnes de tractors provinents dels Empordans, el Pla de l'Estany, la Selva i també de la comarca de la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura d'un manifest. Denuncien l'immobilisme de la Generalitat i l'Estat per aplicar mesures efectives que garanteixin la supervivència del sector i acusen les grans distribuïdores d'enriquir-se mentre els productors reben preus baixos. El coordinador nacional del sindicat, Joan Cavall.
Hi ha una crisi de costos, no? El gasoll s'ha pujat d'un any cap aquí doncs un 120%, el pinso s'ha pujat un 40% i cada setmana no saps a quin preu acabaràs pagant, els fertilitzants també, per tant, preus baixos, costos acaben pujant i veiem que no hi ha cap mesura, que sempre acaba dient que sembla que això ho tingui que resoldre l'Esprit Sant o un altre, no? Vull dir, la política també, i governar també vol dir prendre decisions i, per tant, que la realitat d'aquest país, doncs sigui que les grans cadenes de distribució, com deia aquesta setmana, doncs una cadena catalana doncs que havia fet la compta de resultats l'any 2021 en plena Covid, doncs havia fet 110 milions de beneficis, home, potser hauríem de mirar de que no paguem els plats trencats la pagesia i la ciutadania, no? Que és qui acaba pagant doncs, finalment doncs, amb el preu que acaba pagant dels aliments.
La d'aquest dijous és la primera de tres mobilitzacions. Anem ara cap a Figueres. Convertir l'Alt Empordà en un destí saludable on no només s'ofereixin propostes per atraure turisme, sinó per promoure també un envelliment actiu i el foment d'una dieta saludable. És l'objectiu d'un estudi de l'Ajuntament de Figueres i la Fundació Salut Empordà. El document, elaborat per la Unió Catalana d'Hospitals i finançat pel SOC i el Fons Social Europeu, preveu que si es posen en valor els actius de la comarca, s'aposta per la formació i s'impulsen propostes, es podrien generar entre 1.300 i 1.600 llocs de feina directes i indirectes. Agnès Lladó és l'alcaldessa de Figueres.
Quan parlem de salut, no podem fer-ho en sentit negatiu. No estem parlant de les persones que estan malaltes, estem parlant de fer salut, perquè fer salut és una cosa positiva, i per això hi ha tot l'àmbit de l'esport, tot l'àmbit de la gastronomia, tot l'àmbit de la cultura, però també pensant en les necessitats que avui la ciutadania ens està reclamant. Tenim una comarca envellida, l'envelliment actiu cada vegada serà més superior, perquè el benestar és molt més ampli.
Obrim ara carpeta judicial. El jutjat de Figueres ha ordenat la detenció de 12 investigats pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019. Són els encausats que havien desobeït i no van compareixer a les citacions per declarar davant el jutge en la macrocausa, que suma uns 200 investigats. Segons informa el TCJ de Catalunya, el jutjat els havia citat un mínim de 5 cops. Alerta Solidària ha exposat que, a hores d'ara, ja han arrestat dos dels investigats a Campdevànol i Montmelús, i ha convocat concentracions també de suport al jutjat de Figueres. Entre els encausats que no havien comparegut al jutjat hi ha veïns de Caldes de Malavella, l'Escala o Campdevànol, d'on prové l'Àfrica.
Doncs veren, no sé l'hora que era, devien ser quarts de nou o les nou, que m'han trucat a casa i m'han dit que eren de Mossos i que venien a parlar amb mi. I aleshores doncs he baixat i era la policia secreta i se m'han endut cap a la comissaria de Ripoll. Han fet els tràmits i llavors m'han portat cap a Figueres. O sigui, a mi m'havien citat a declarar aquí a Figueres 3 vegades. Dilluns va ser l'última vegada i llavors doncs ja sabíem la notificació. Aquesta vegada ens la van portar els Mossos, les anteriors era Guàrdia Civil. I ens van avisar que si no hi anàvem, que ens haurien de venir a detenir.
El jutjat de Guàrdia de Girona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars l'home de 63 anys detingut a Girona per retenir una menor en un pis i agredir-la sexualment. El jutjat ha atès la petició de la Fiscalia i ha imposat a l'investigat la prohibició de comunicar-se i apropar-se a menys de 200 metres de la víctima. També ha acordat compareixences al jutjat. La causa està oberta per delictes de detenció il·legal i agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el sospitós. L'estiu del 2021 l'investigat s'hauria fet passar per policia per enganyar la víctima, que s'havia escapolit d'un centre d'acollida. I a la plana cultural, Manel, el Pot Petit, Buós, de Tallets i de Marí Gelabert actuaran a l'Auditori de Girona en un festivalot que recupera tots els escenaris prepandèmia. El certamen familiar, que se celebrarà l'últim cap de setmana de maig, ha donat a conèixer part del cartell. Els seus artífecs, els Amics de les Arts, subratllen la il·lusió de poder programar concerts amb normalitat, diuen, adreçats a un públic infantil que ha vist limitada la seva activitat cultural per la pandèmia i que mereix més que mai gaudir la música en família. D'aquí a poc que es donaran a conèixer més concerts i activitats que es faran a la Devesa i al Palau de Fires. Com a novetat, a més, aquest 2022 el Festivalot amplia col·laboracions amb les Escoles de Música de Girona i també del poble de Salt.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Avui Maria Branyes compleix 115 anys. La persona més vella de Catalunya i Espanya celebra avui el seu aniversari. Resident a la residència d'Altura d'Olot des de fa més de 10 anys, Branyes va passar el coronavirus el 2020 i segueix complint anys a la capital de la Garrotxa. La data s'ha anunciat a través de Twitter de la Maria Branyes que porten els seus familiars. En un missatge a la xarxa social ha explicat que avui arriba a una bona edat, diu, per passar de tot. Amb 115 anys, la veïna d'Olot segueix sent la persona més gran de Catalunya i també d'Espanya. En el seu missatge d'aniversari a les xarxes, Branyes també ha afegit que no està al nostre abast afegir ni un minut a la vida, però el que sí que podem posar és més vida a cada minut. Des de fa 20 anys, Maria Branyes viu a la residència d'Altura d'Olot. Va néixer el 1907 a San Francisco, on el seu pare va anar per feina. Al llarg de la seva vida també va viure a Barcelona, Banyoles, Girona, Calonge i Palol de Revardit. El 2020, Maria Branyes va passar i superar la Covid i avui, divendres 4 de març del 2022, ha complert els seus 115 anys. Abans dels esports, un apunt cultural, i és que teatre i humor és un estil de vida que aquest diumenge arriba amb Travi al Teatre Principal d'Olot. Travi és una obra creada per una família que té l'art escènic i l'humor com a estil de vida. Sota la direcció i interpretació de la família Pla, l'espectacle reflexiona sobre els comedians. Aprofitant el lligam d'amistat que tenien els actors després de l'obra, es farà un homenatge a Toni Vesper, una de les figures més rellevants de la cultura lutina, que va morir l'any 2020. Família i teatre, una forma d'entendre la vida. Així es defineixen els membres de Travi, un espectacle que vol ser un homenatge a la cultura popular i a la indústria de la comèdia. Reflexiona sobre els comedians que han sorgit del teatre català i vol demostrar que amb el pas de les generacions la comèdia pot seguir sent una realitat. En moments complicats com els de la pandèmia, els intèrprets de l'obra busquen esborrar-los i mirar endavant. Un dels protagonistes de Travi i fundador de Comedians és Quimet Pla.
Els fills, doncs, vulguis que no, com aquell taller d'artesania, doncs van veient com tu vius i com tu treballes, i a la llarga doncs ells també decideixen doncs fer teatre. I al final, doncs, què passa? Doncs que bé, els hi funciona, i a iniciativa del meu fill Oriol, degut a una proposta que li vam fer al Teatre Lliure, doncs va fer una proposta teatral en el que nosaltres quatre fèiem l'espectacle i el vam titular Travi. Va funcionar molt bé i ara doncs Travi està de gira per Catalunya. Un espectacle, diguem-ne, d'una família que fa teatre.
L'obra dirigida per Oriol Pla està fent els seus primers passos. Pla s'estrena com a director i ho fa amb tota la seva família en la interpretació. A l'espectacle també actuen la seva mare, Núria Solina, i la seva germana, Diana Pla. Una de les figures amb què probablement hagués comptat aquesta obra és amb la de Toni Brossa, conegut popularment com en Vesper. Va ser un dels activistes culturals més reconeguts de l'àmbit olotí. Va morir l'any 2020 i, aprofitant el vincle amb els intèrprets de Travi, es farà un homenatge de record. Una de les persones que coneixia millor en Vesper és una de les intèrprets de l'obra i co-creadora del Circric, Núria Solina.
En Vesper era una persona inimitable, inigualable i immensa. Ell era molt tranquil, molt... Sí, no, fins i tot dius, mira, parla poc, però jo em parava molt l'orella el que deia, i quan la deia... La deia justa, la deia donant-li la volta i donant-li, sobretot, un punt d'humor immens. Una barreja entre Chaplin, Keaton i Monty Python, que li encantaven.
Travi es presentarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. L'homenatge a en Vesper serà gratuït a 7:45 de la vespre a la Carbonera. De l'escenari al terreny de joc.
L'esport a Ràdio Olot.
La pressió ha de ser per als altres. La Unió Esportiva Olot dormirà amb 6 punts de coixí si aquest dissabte guanya el Camp de l'Escó, el cué de la categoria. Una victòria olotina obligaria els rivals directes a guanyar diumenge per mantenir el ritme a la classificació, i és que dos d'ells s'enfronten aquesta jornada, el Girona B i el Manresa. L'Escó Olot de demà a la tarda serà la primera part d'una marató esportiva a Ràdio Olot. Just després es podrà escoltar l'hoquei Olot Barça B d'Hoquei Lliga Plata, informa David Planella.
Ens hem refet, ha costat, però ens hem refet, i al final esperem doncs que aquesta victòria de l'altre dia ens doni aquest punt de felicitat i confiança doncs que necessita l'equip per afrontar aquests moments tan importants doncs que venen de la temporada.
És l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Albert Carbó. Assegura que la victòria contra la Grama va servir al seu equip per reomplir el sac de confiança i afrontar amb garanties les 8 jornades que queden. La propera portarà els olotins al Camp de l'Escó, on es trobaran aquest dissabte el que a hores d'ara és el pitjor conjunt de la categoria. Els de la Ribera d'Ebre són coers a 13 punts de la permanència. Carbó, però, avisa que contra rivals com l'Olot no tenen res a perdre, i això els fa ser més perillosos. L'Escó ja va empatar a casa contra el Girona B i l'Hospitalet.
El no tenir res a perdre contra equips capdavanters com podem ser nosaltres, com pot ser el Girona, com pot ser l'Hospitalet, doncs em fa afrontar aquests partits amb un punt més de tranquil·litat i aquest punt de nerviosisme que poden afrontar aquests rivals, i això no hem d'intentar no trobar-nos i estar tranquils, saber què fer doncs amb el partit que ens trobarem dissabte per davant i ser nosaltres mateixos i imposar el nostre estil.
L'Escó Olot jugarà dissabte i serà l'únic partit avançat d'una jornada que pot ser propícia per al conjunt olotí. A hores d'ara és líder amb 3 punts de coixí i 2 dels seus perseguidors, el Girona B i el Manresa, s'enfrontaran diumenge al migdia. Això vol dir que l'Olot depèn de si mateix per ampliar el marge de punts amb com a mínim un d'aquests dos rivals directes.
Totes les jornades són importants, ho diguem cada cap de setmana, i bé, ja s'està veient doncs, que hi ha molts enfrontaments directes, a tothom s'està deixant punts contra tothom, a tothom ha de descansar, i bé, a partir d'ara anem amb la mentalitat de focalitzar-nos només amb el partit que ens trobarem al cap de setmana, i nosaltres l'Olot doncs, anirem el dissabte a comportar-nos els 3 punts.
Albert Carbó arrossega les baixes dels laterals Blázquez i Vigues i no sap si podrà comptar amb el central Oriol Ayala. El gironí ja no va jugar diumenge passat i ara és dubte. Té una sobrecàrrega a l'isquiotibial i el tècnic diu que volen ser prudents amb ell.
Existeix el risc doncs, que si el forcem doncs, que el puguem perdre i ara mateix doncs, no ens podem permetre cap baixa més a la plantilla i tot risc doncs, assumeix doncs, un altre futbolista d'aquesta posició i al final doncs, és el que dic, que tenim plantilla perquè tothom sigui protagonista en tot moment i bé, amb els que som doncs, competirem el dissabte.
L'Escoulot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'estadi municipal d'Escó, un camp gran i de gespa natural. El partit es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45 i serà el primer plat d'una tarda 100% esportiva. Just després de l'Escó Olot, a 8:15, serà el torn de l'hoquei Olot Barça B a Ràdio Olot.
Aquest dissabte, a Ràdio Olot...
La centrada cap al segon pal...
Que es carrega l'estic fita i gol, 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 gol.
Futbol i hoquei patins. Arriba un dissabte carregat d'esports a Ràdio Olot. A partir de 4:45 de la tarda, futbol de tercera divisió. Futbol Club Escó, Unió Esportiva Olot. En David Planella, David Bosch i Jordi Barranco. I just després, a 8:15 del vespre, hoquei patins d'hoquei Lliga Plata. Hoquei Olot, Barça B, en Roger Isern i Anna Prat.
Que bonic és ser d'aquest equip!
Dissabte a la tarda, Marató d'Esports a Ràdio Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
I aquest divendres acabem l'informatiu anant cap a Tortellà. Arriba la Quaresma.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Coneixem una senyora amb un mocador de cap.
Aquest diumenge el poble de Tortellà reviurà la festivitat després de 2 anys sense poder-la celebrar per culpa de la pandèmia. La diada començarà a 8:15, ben d'hora, amb un esmorzar als establiments del poble i acabarà la tarda amb sardanes. Durant tot el dia hi haurà una desena d'activitats repartides en 3 espais diferents.
Tortellà celebra aquest diumenge l'edició número 31 de la Fira de la Quaresma. Després de 2 anys, la celebració recupera la normalitat prepandèmia. El dia començarà ben aviat, a 8:15 del matí, amb l'esmorzar del traginer als establiments del poble. Durant el matí hi haurà exposició de cotxes, mostra de maquinària antiga, tallers de patchwork i lettering i jocs inflables. Un dels actes més destacats del matí serà el concurs d'all i oli que es durà a terme a la plaça Mercat, a 12:45 del migdia. La fira acabarà amb una ballada de sardanes, acompanyada de la cobla de la Jonquera. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, es mostra il·lusionat per recuperar la festa.
Ho enfoquem amb ganes de tornar-la a fer, de retornar a la normalitat i veure si, ja que va ser un dels últims actes que vam poder fer en el seu moment, aquest inici doncs, és el punt de partida de la recuperació d'aquesta normalitat que tant treballa a faltar.
La Fira de la Quaresma és una de les més històriques de la comarca i se celebra des del 1740. Se celebrava durant Quaresma, per donar inici al període d'abstinència. En la seva època, la Fira permetia fer tot allò que durant la Quaresma quedaria prohibit. Des del consistori s'ha fet màxima difusió per aconseguir una bona afluència.
Bàsicament visitants del voltant, dels pobles veïns, i de vegades sí que, bueno, nosaltres fem publicitat, evidentment, de gent de la província I, però bàsicament, diria, m'atreveixo a dir que la gran majoria són de la comarca de la Garrotxa.
Des de l'Ajuntament habilitaran pàrquings als afores del poble perquè els visitants puguin aparcar sense problema.
El braç i un bacallà a la mà, és la vella Quaresma que aquí ja ha arribat.
Amb tradicions que tornen i ben tornades aquestes tradicions, acabem l'informatiu d'aquest divendres. Que passem un bon cap de setmana. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.